Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant el regnat de Ferrat II, el darrer Trastàmara, entre 1479 i 1516, es produeix una pèrdua del pes polític i econòmic de la ciutat de Barcelona. Aquest monarca estava decidit a aprofitar la situació crítica en què havia quedat la capital catalana després de la derrota a la Guerra Civil mantinguda contra el seu pare, Joan II. De fet, a la Corona d'Aragó, després d'anys de decadència, es va rebre el nou rei com una mena de Messies. Tot i que les mesures i disposicions dictades pel rei teòricament eren el resultat d'una negociació amb els diferents sectors de l'oligarquia de la ciutat, des de la distància Ferran el Catòlic va laminar el poder del Consell de Cent tant com li va ser possible. La fi de la dinastia Trastàmara coincidia també amb la fi d'un segle traumàtic. Al llarg del segle XV, en un moment de crisi i baix medieval, s'havien succeït el conflicte dels remenses, l'enfrontament entre els sectors de la busca i la viga, la guerra civil del 1462 al 1472 i moltes altres coses. La derrota en aquesta guerra va suposar que minvés el lideratge de Barcelona en el conjunt de la corona. El que feia important Barcelona en el context europeu no era el terme municipal ni la població, sinó la capacitat política que tenia. I aquesta és la que va qüestionar el monarca, dins del que s'ha anomenat la política de redreç, tot reservant-se, per exemple, el dret de revisar les bosses d'insaculació d'on sortien escollits els consellers municipals. El nou rei, Ferran II, va ampliar el grup dirigent, va assegurar els interessos econòmics dels sensalistes, va augmentar la influència reial i desactivar políticament el municipi barceloní. Entre 1488 i 1498 va suspendre eleccions, va nomenar directament consellers, va introduir la insaculació en el privilegi de la ciutat i va variar la proporció de ciutadans, mercaders, artistes i menestrals. Ferran II va assimilar cavallers i ciutadans en una sola matrícula, una manera de culminar les característiques nobles de l'oligarquia. Barcelona, així, va anar perdent els senyals d'una capital reial i la monarquia, fins i tot, va desaparèixer físicament de la ciutat el 1542. Caldria esperar fins al 1705 perquè Barcelona tornés a ser capital de la corona. I com sempre ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un rei complicat, perquè Ferran II, entre historiadors, i corregeixem si no és així, té molta mala fama i molt bona fama a altres aspectes. La seva relació amb el país de vegades és molt positiva, segons alguns historiadors, i de vegades molt negativa. I a més no és una qüestió de corrents polítics, eh? No és que els historiadors, diguéssim, més conservadors pensin una cosa i els més progressistes una altra. No, és una cosa molt barrejada. Per què tan polèmic Ferran II?
I hi ha una cosa que és important de tenir en compte. Primer, que està posat en un context d'una època que és protagonista d'un munt de coses. Ell li toca aquest període històric que és protagonista d'un munt de coses. És a dir, no solament el que tothom coneix en referència, diguem, la conquesta de Granada, no solament en referència al matrimoni amb Isabel, que serà la catòlica, que per ser reis catòlics ells hi deien a tots. Nosaltres tenim fins i tot un altre rei catòlic i altres reis catòlics, no? I això també té una consideració de cara al futur, perquè el catòlic serà el rei catòlic d'Espanya, d'aquí vindrà el nom de... En fi, tot és molt complicat. Però sí que és cert de que és un període amb el qual té tant protagonisme la trajectòria d'aquell moment que ell hi està posat al mig, que fa que diversos historiadors l'hagin tractat de forma molt diferent, no? I aleshores el que convé és veure el que i avui dia és cada vegada més factible anar desbrossant a cada lloc l'actuació que va tenir. I sí que és veritat que molt dels judicis que es tenen en un moment, com que cada període històric interpreta la història en aquell moment històric que es produeix, una de les primeres interpretacions va vindre en un període republicà i fet per en Vicenç Vives, Clar, Vicenç Vives és...
De la Segona República, o sigui, dels anys 30.
Dels anys 30. Sí, sí. Clar, vol dir que en aquell moment, que és un moment de tensió, que és un moment de canvi, que és un moment d'il·lusió, també hi havia persones que posaven aigua al vi. I altres que s'hi afegien molt. Tot això el que va produir és que moltes d'aquestes coses... Clar, quan arriba la brutalitat, la llosa damunt de la societat del franquisme, moltes d'aquestes coses no es poguessin analitzar, no es poguessin parlar lliurement. I aleshores, diguem, entre favorables i desfavorables, el que va dir en Vicenç Vives o el que va dir altres crítics amb ell, potser el més destacat, en Ferran Soldevila, han creat una mena de polèmica que no han fet l'important, que és el que han fet de l'història que parlem avui, no? I és estudiar-ho, investigar-ho, analitzar-ho i, de vell nou, tornar a interpretar.
I l'historiador que ve avui és un bon amic del programa, és el catedràtic del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, el doctor Àngel Casals. Moltíssimes gràcies per tornar aquí. Doctor Casals, un altre cop a l'avantguarda, ens fa molta il·lusió.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
I l'hem convidat no només perquè és especialista en general de l'època, sinó perquè el doctor Casals va treballar especialment aquest aspecte de la relació complexa, diguem-ho així, ara no entrem a valorar-ho més, ja ho farem, entre Ferran i la ciutat de Barcelona, un rei particular, no? Ferran II no és un rei habitual amb l'entorn d'aquell moment. De fet, s'ha dit moltes vegades que probablement Maquiavel serà un dels seus models, no està del tot clar, encara que el cita dins del Príncep, però serà un dels seus models per fer el Príncep, la famosa obra de teoria política, no? Tan complex era, tan fascinant era Ferran ja en el seu moment, i tan clau ha estat, analitzat posteriorment.
Com molt bé ha dit en Josep Maria de Soler Sabater, clar, Ferran és el protagonista d'un període històric que no només a nivell català o peninsular, a nivell europeu, és molt complex. És a dir, pensem que són els anys de la caiguda de Constantinople, són els anys de la invasió francesa d'Itàlia, que trastocarà tot el mapa italià i on Ferran tindrà un paper protagonista important. És la fi de l'últim regne musulmà d'Europa, que és el de Granada, protagonitzat pel propi Ferran. És el descobriment d'Amèrica, és l'expansió portuguesa. Hi ha un munt de canvis a Europa, Europa i el que en diríem el bloc de l'antic món, ja, amb l'afegit americà que apareix just en aquell moment, tan espectacular.
Bé, de fet, que... no sé si... perdó, però la sensació és que Europa passa de ser un indret del món amb molt poca importància, amb el que els europeus continuem pensant, que l'edat mitjana, tot el que vulguis, però amb molt poca importància, passa a ser la zona del món que, mica en mica, es transformarà en la capdavantera i la que dominarà el món. I això es produeix, comença a produir-se aquí.
Comença aquí.
Per què? Perquè té molt poca importància l'edat mitjana europea, amb l'entorn mundial.
Si ens fixem, el mateix, per situar una mica el personatge, al mateix temps que Ferran és el rei de la Corona d'Aragó i rei de Castella d'aquella manera, per les capitulacions amb Isabel. No, no exactament consort, no? Això seria molt interessant de parlar-ho.
Potser un altre dia.
Perquè no és rei consort de Castella.
Molt bé.
I està a punt de trencar amb la seva dona per aquest tema, justament. Però clar, tenim a Ferran II a la Corona d'Aragó, tenim a un personatge tan fascinant com Lluís XII de França, l'aranya universal, a França, tenim Enric VII, el fundador de la dinastia Tudor a Anglaterra, tenim a Maximilià, l'emperador, l'últim gran nostàlgic de l'imperi medieval i que és un personatge gairebé romàntic, tenim a Carles de Borgonya, Carles sense por, que mor lluitant per la independència del seu país. És a dir, hi ha tot un seguit de governants que, diguem-ho així, sorgeixen perquè l'època els demana. Vull dir que no ens hem d'imaginar que les coses passen perquè aquests hi són, sinó aquests hi són perquè aquestes coses passen. I ben Ferran entra en aquesta categoria de personatges allò realment importants, no? I des del punt de vista historiogràfic, clar, hi ha la figura de Ferran pateix una mena d'evolució molt interessant, perquè després de la mort de Ferran, Carles V i Felip II de Castella, o Carles I i Felip II de Castella, per dir-ho de manera més precisa, clar, sí que guarda una certa reverència a Ferran. És a dir, s'explica allò de que Carles I, una vegada, el príncep Felip, davant d'un retrat de Ferran el Catòlic, li diu: a este le debemos todo. Però després, a partir del segle XVIII, Ferran entra a l'oblit. I en el segle XIX la historiografia espanyola no només l'amaga, sinó que a més el blasma. Són els anys de l'exaltació d'Isabel la Catòlica, i on Ferran apareix això com un consort, mig, una mena de mig mercenari que l'únic que serveix és per fer la guerra, però que la ment pensant és Isabel. I a més Ferran és un personatge moralment, des d'aquest punt de vista, dubtós, perquè té amants, té fills il·legítims.
Uns quants.
Bueno, tenim més il·legítims que de legítims. I a més, mentre que Isabel apareix com la dona recatada, allò aspirant a santa, que encara ho és.
Sí, sí. Tot i... arribarà, confia en mi.
Exacte.
Sí.
No, hi ha gent que hi confia.
Sí, sí.
I això serà així fins a finals del segle XIX, que es comença a dir, no, aquest home era un polític, etc. I a Catalunya, en el segle XIX, la primera historiografia romàntica, el que s'agafa és a les actuacions de Ferran II a Barcelona i a la Generalitat per dir aquest era un rei autoritari, aquest era un rei anticatalà, que és el que intenta combatre Vicenç. I Vicenç, diguem-ho així, actua bastant o fa la seva anàlisi com a reacció a una historiografia que no li agrada. Pi Arimon, Aulesti Pijuan, Balaguer, no?, que havien dibuixat una imatge negativa de Ferran. I haurem d'esperar gairebé als anys 40 perquè es produeixi...
Ja sota el franquisme, eh?
Sí, sí, el segle XX, perquè es produeixi una coincidència estranya, que és una banda la rehabilitació de Vicenç Vives a la universitat a partir de l'any 42-43, que arribarà després a Catedràtic de Saragossa, finalment de Barcelona, i per tant l'acceptació de les seves tesis sobre Ferran d'una forma més o menys oficial, amb l'aparició de dos llibres d'un ambaixador espanyol molt, molt, molt feixista. A més, era l'ambaixador a Berlín de Franco en els anys de la Segona Guerra Mundial, un senyor que es deia José María Dolcinage, que escriu dues obres, una que és fonamental, que és El testamento político de Fernando el Católico, on ve a dir Ferran II tenia raó, aquest és realment el fundador d'Espanya. Clar, la qual cosa encara encona més algunes posicions a Catalunya, perquè
se'l
converteix en un abanderat. El 1516 va morir Ferran. Sí. El 2016 es va fer el centenari. I llavors és molt curiós, perquè mentre que des de Catalunya es va intentar fer una anàlisi científica, tant com va ser possible, del regnat, a Aragó se'l va presentar com la gran aportació aragonesa a la construcció d'Espanya, i a Castella se'n va parlar més aviat poc.
És significatiu,
eh? És que com més puja Ferran, més disminueixes Isabel.
Clar. I llavors més et veus obligat a trastocar tota aquesta imatge que es tenia. De tota manera, al final, el que te n'adones és de que en Ferran II, com passa amb tots els reis d'aquesta època, se'l sobrevalora. És a dir, la capacitat de fer, de governar, que té un rei del segle XV, no té res a veure amb la que té un govern del segle XXI, per entendre'ns. Per tant, allò que deia Vicenç, de que Ferran, ell solet, reforma la ciutat de Barcelona, ell solet reforma la Generalitat, ell solet acaba amb el problema dels remenses, això no va anar ben bé així.
Bé, ja no del segle XV, sinó simplement has d'esperar 100 anys i veure que la capacitat que tenen els monarques.
Exacte.
De finals del XVI, de 100 anys justos després,
sí, sí.
No té res a veure i òbviament la capacitat de finals del segle XV no és la mateixa finals del segle XIV, eh?
Evident.
Del rei Joan II, per exemple, del Joan I, perdó. La diferència tan radical de capacitat de maniobra que tenen uns i altres, és, com va increscendo,
És l'evolució dels temps i l'enfortiment dels estats.
Sí, sí.
Però això comença just amb Ferran. La gran virtut de Ferran, o el gran avantatge que té, com molt bé s'ha dit a la introducció, és que Ferran és vist com un messies quan arriba. Ell hereta un país que surt d'una llarga guerra civil, d'una crisi política que moltes vegades s'ha infravalorat. És a dir, pensem que quan Ferran arriba al poder, a Catalunya no s'han acabat unes corts des del 1456.
És a dir, fa una cinquantena d'anys,
exacte, que no es feia legislació nova.
Sí, sí.
Que el problema remensa estava mal resolt.
I era molt odi acumulat. Molt odi acumulat. Entre la població, entre els diferents estaments...
Sí, bàsicament entre noblesa i pagesos. Bàsicament.
Sí, sí.
I a més, clar, Ferran, i això és important que ho tinc, perquè de vegades ho oblidem, pels catalans Ferran és un dels seus. Clar, moltes vegades pensem, Ferran va lluitar a l'altre bàndol en la Guerra Civil Catalana, va lluitar amb el seu pare, però no oblidem que Ferran allò va haver de refugiar-se a Girona amb la seva mare, protegit pels remenses i per una part de la noblesa catalana al començar la guerra el 1462, i que Ferran s'havia educat, bona part de la seva educació l'havia fet a Catalunya. És a dir, Ferran era capaç de parlar català. L'altra cosa és que parlés o no parlés, que ja seria una altra discussió, no? Però pels catalans, Ferran és un rei català. Diguéssim. És l'últim rei català.
No, i si recordes la historiografia espanyola, viejo catalanote.
Exacte, que era com el definien a Castella. O sigui, Castella, sí, per criticar-lo, era el catalanote o el viejo catalanote. Vull dir que... I per tant, això li dona un marge de maniobra a Ferran que ni els reis anteriors, perquè ni Alfons el Magnànim va ser mai considerat un rei català, Ferran
primer
encara menys, sí, sí. Joan II tampoc, però Ferran sí. Mm. I Ferran pels catalans és un dels seus. És l'últim, perquè ja després ven els Àustria i la cosa se'n va. Sí, sí. I això li dona un marge de maniobra i una autoritat moral. I el que és més important, uns contactes entre la població, entre les classes dirigents catalanes, que no tindrà ningú més després d'ell.
Clar, coneix el país.
Exacte, coneix el país i coneix la gent.
Clar, clar, clar. Perquè ell ja des de molt petit està instal·lat a Catalunya, es mou amunt i avall, viu intensament la política a través de la seva mare i, de certa manera, el seu pare, etcètera, etcètera.
Sí, 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 sí. Quan mor Carles de Viana, d'acord amb
el seu germanastre,
amb la Cort de Vilafranca, sí. Ell, que és l'hereu, té l'obligació de residir a Catalunya i, per tant, l'any 61 ja es ve a Catalunya amb pocs anys d'edat. Si està aquí, doncs, pràcticament fins al 64, entre una cosa i una altra, després va tornant i passa temporades llargues.
Sí, sí.
Per tant, clar, és un personatge que això es coneix molt bé el país, coneix la gent que hi ha, i el que és més important, sap crear-se una xarxa de col·laboradors a Catalunya que és molt eficaç. Encapçalada pel seu cosí, el comte d'Empúries, famós infant Enric Fortuna, el seu fill bastard, Alfons d'Aragó, que
aquest és clau,
aquest és un personatge importantíssim, que és arquebisbe de Saragossa, arquebisbe de València, administrador de les rendes de Sant Cugat, és virrei a Catalunya en un parell d'ocasions, és un personatge fonamental. El conegut que va estudiar Vicenç Vives, Jaume d'Estorrent, que és un ciutadà de Barcelona, que és el seu home de confiança.
En parlarem després, sí.
Exacte.
Si ens dona temps, allò.
Sí, el duc de Cardona, sí. Que és l'altre personatge important. És a dir, té un seguit de col·laboradors, allò, als quals en podríem afegir-ne bastants més, que són els que, d'alguna manera, li gestionen Catalunya. I amb els que ells parla i negocia, etcètera. Per això dic que moltes vegades el donar-li un excessiu protagonisme a Ferran és erroni. Perquè és tot un entourage que té uns interessos
molt concrets.
Ell acaba
d'aprovar o acaba de...
Exacte.
O simplement es troba la feina preparada i a partir d'aquí acaba de decidir, però la feina ja està
Exacte.
Preparada.
Sí. I a més sap molt bé quins interessos ha de defensar i amb qui s'ha d'aliar i amb qui no, que és una de les constants de les monarquies en aquesta època. Les monarquies funcionaven per consens, bàsicament. Sí, s'havien de guanyar el suport d'una part important, sí, sí. De la població, menys de la població que manava.
Anem a parlar, sí, en aquest context de la ciutat de Barcelona. Aquest és un cas també també particular. La seva relació ha estat malmesa després de la Guerra Civil, perquè la ciutat de Barcelona ha tingut un gran protagonisme a la Guerra Civil i no n'ha sortit molt ben parada, més a més. I per tant, el seu paper, que clarament era capital, encara que no existia en capital a l'edat mitjana, les capitals com a tal no existien, era una cosa més simbòlica que no pas real, en el moment de transformació a l'edat moderna, clar, Barcelona està amb el peu canviat.
Sí, clar, hem de tenir present que Barcelona és una capital... Ells tenien consciència de que era la capital, eh? És a dir, se'ls diuen a si mateixos cap del Principat, i ho diuen més d'una vegada.
Cap i casal.
Sí, sí, però la resta del país els reconeix, aquesta autoritat. Clar, hem de dir, per exemple, que Barcelona, quan el govern de Barcelona condiciona una mica el conjunt del país. Per exemple, quan es crea la taula de canvi de Barcelona, es crea, entre altres coses, per oferir una alternativa de banca pública davant de la fallida de la banca privada. I la fallida de la banca privada no només afecta Barcelona, afecta una bona part dels interessos econòmics del país. Quan el comerç exterior es fa bàsicament a través del port de Barcelona, i per tant les
del
polítiques...
Port, que no es porta encara, eh?
Bueno, que no és port, però vull dir, a través, sí, de la platja de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Però diguem-li port amb un terme, exacte, diguéssim, sí, ample, sí. Però no tècnicament no,
sí,
ho era.
No ho era,
sí,
no
sí,
ho era.
Sí, però hi ha les drassanes allà, hi ha,
sí,
algun
sí,
terme allà.
Sí, hi ha la platja, exacte, i l'espigó, i poca cosa.
I la defensa, i tot.
El règim de sorres que hi havia va canviar molt al llarg dels anys, amb la qual cosa hi havia èpoques en què realment apropar els vaixells al costat de la costa era facilíssim, i hi havia èpoques que era gairebé impossible, o sigui que això és molt difícil. fàcil ara, de... com ara això finalment acabarà el port,
com ara ho veiem amb les platges amb, sí, sí, amb totes les tempestes,
exacte,
que ens van,
exacte,
venint,
sí, sí, exacte, exacte, sí, sí.
I per això es va fer aquell espigó en temps de Carles d'Alfons el Magnànim per intentar, sí, protegir una mica això, no? Doncs això que dèiem, però clar, bona part del comerç que entra i surt de Catalunya entra i surt per Barcelona. Per tant, la política duanera i fiscal que posi Barcelona afecta el conjunt del país. I després, a més a més, clar, que, Barcelona és reconeguda pel propi rei com la primera de les seves ciutats. I per tant, els privilegis que té Barcelona són innombrables. Avui en dia ens faríem creus. És a dir, Barcelona tenia el seu propi Tribunal de Justícia, el Juí de Prohoms, que eren jutges triats pel Consell de Cent. Emetia moneda pròpia. Podia decidir tancar o obrir les portes de la ciutat a la gent que vingués de fora, fossin catalans o fossin d'on volguessin. Tenia els seus propis cònsuls situats per la Mediterrània. Tenia privilegis per confiscar el blat de les altres ciutats catalanes en cas d'escassedat. Fins i tot tenia el privilegi de fer defensar les seves, els seus privilegis i els seus drets davant la resta de la població catalana amb les armes, si calia. És a dir, en algun cas Barcelona va atacar, per exemple, Tarragona, perquè els de Tarragona es negaven a deixar anar un blat que havia baixat per l'Ebre. O sigui, el poder de Barcelona era enorme, i a més tenia el carreratge, que era una institució...
Això és extraordinari.
Que és molt important perquè suposava que moltes poblacions de l'interior de Catalunya es col·locaven sota la jurisdicció duanera, fiscal, econòmica de Barcelona.
I això no, per explicar una mica més, això els hi permetia, diguem, unes avantatges, no?, en referència, sí, al comprar, al vendre, la defensa.
Exacte, no? Sí, els convertia...
Flix carrer de Barcelona.
Clar.
Home, clar, és que Flix...
No, però és que Flix no era un carrer, no, de Barcelona, era Baronia.
Ah, Baronia.
És diferent. No, els carrers de Barcelona era, bàsicament, com avui seria la Unió Europea, pel fet de ser carrer de Barcelona, tu pots comprar i vendre a Barcelona sense pagar drets.
Seria el cas de Vilafranca al Penedès?
Això sí. Ara bé, d'altra banda, això obligava els habitants de les poblacions que eren carreratge a, quan Barcelona tenia despeses defensives de la muralla, del port, etc., a contribuir o amb homes o amb diners. Però després hi havia un altre avantatge molt important, i és que els reis, que al llarg del segle XV no tenen ni cinc, Ferran no és una excepció en aquest sentit, quan necessiten diners, un dels recursos que tenen és vendre's patrimoni reial, és a dir, poblacions, als nobles. I això suposa que les poblacions que passen del rei a un senyor feudal automàticament veuen pujat la seva pressió fiscal, veuen reduïts els seus drets, etc. Per tant, ser carrer de Barcelona era la protecció que feia que el rei no et pogués vendre.
Perquè no eres del rei.
Clar. No, sí, eres del rei, però clar, s'intentava vendre, automàticament Barcelona alçava, sí, sí, la veu i deia, aquests són el carrer nostre, sí, i per tant aquests no els pots tocar.
I menys impostos.
Exacte. I no només Barcelona, de tota manera, tenia l'institució del carreratge. Lleida la tenia, Girona la tenia, Cervera la tenia, Perpinyà la tenia...
Però aquests privilegis, suposo, que, per tant, que el rei, en bona mesura, no els devia veure amb gaire passió.
No.
Clar, això s'entén, perquè molts d'aquests privilegis impedien al rei, doncs, o finançar-se o fer una política més pròpia o el que...
Clar, es produïa una situació ambivalent, és a dir, d'una banda al rei ja li estava bé tenir uns nuclis urbans forts que li permetessin fer front moltes vegades a les peticions de la noblesa, ja li anava bé, però de l'altra, com molt bé dius, hi havia el problema de que si aquests nuclis urbans eren massa forts es convertien en un poder de contestació al rei, com va passar el 1462, per exemple. I, per tant, què és el que fan els reis? Tots, en Barcelona. Intenten pactar amb el seu grup dirigent. I si no ho aconsegueixen, com el cas d'Alfons el Magnànim, intenten donar un cop d'estat, que és el que es fa el 1455, quan Alfons el Magnànim busca el privilegi i nomena ell un govern municipal. Que és un govern municipal de la busca, diguéssim,
sí, 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 eh?
Que no contra la viga. I això és el que farà...
Els entre cometes, partits de l'època...
Exacte, els partits de l'època, sí, la viga...
Sí, és difícil definir-los, sí, com a partits, sí, perquè no és molt exacte, però ens dona una idea...
Grups socials de poder,
sí,
econòmic...
Sí, a l'època en deien gavelles, que també és una altra manera de dir partit.
Sí, 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 sí.
La viga era el partit, o el grup, dels grans rendistes...
Dels poderosos,
diguem. Sí, de la gent poderosa, i per això es deia la viga, sí, que aguanta, sí, l'edifici de la ciutat, i la busca, l'estella,
sí, sí,
que alguns deien l'estella que surt de la viga. Eren els menestrals, el proletariat urbà...
Que el nom el van posar aquests, per enriure-se'n dels que manaven, van dir la viga, però enfotent-se'n, eh?
Sí, per això aquesta és la idea. I llavors Alfons el Magnànim, com no es pot entendre amb la viga, el 1455 suspèn les eleccions de Barcelona i dona el poder a la Busca. I això, d'alguna manera, és l'origen de la Guerra Civil del 1462. Mm-hmm. Fanal Catòlic no fa exactament el mateix. O sí, és a dir, el que fa Ferran és canvia d'aliats, busca uns aliats que són gent que té l'experiència de 10 anys de guerra i, per tant, que saben com de perillós és riure-li massa les gràcies al rei, però saben que igualment és molt perillós plantar-li cara de manera oberta. I per tant és un grup que està disposat a arribar a una política de pactes amb el rei que és del tipus, bé, nosaltres cedim una part del nostre poder o del poder de la institució a canvi de que tu ens garanteixis el monopoli de la institució a nosaltres. Aquest és la clau de volta del que Vicenç va dir al redrés.
Segon va adoptar un seguit de mesures i algunes d'elles van esdevenir motiu de polèmica entre dues de les principals institucions catalanes. Davant les crítiques rebudes des del Consell de Cent, com també pels diputats del General, van informar-los sobre la provisió del rei en matèria de censals, un impost. Aquests van decidir escriure una carta al monarca per oferir la seva versió amb data del 28 de juny de 1479. Ofesos, els diputats acusen el conseller en cap, Jaume Destorrent, home de confiança de Ferran, de falsejar fins i tot la data dels fets. Ells en diuen sinistres informacions, traduït en llenguatge actual, fake news.
Barcelona, 12 de juny de 1479. Sereníssimo i excelentíssimo senyor. Entesa ben per moltes vies com los consellers d'aquesta ciutat haurien escrit a vostra real excel·lència clamant de nosaltres, dient que l'ujorn de Sant Jordi propassat, venint ells a missa a la casa de la Deputació, públicament i en forma no pertinent, los havien fet a presentar la letra que l'excel·lència vostra los feia per causa dels ajusts dels creadors censalistes del General. I que, per les aparents justificacions que los dits consellers han fetes en llur escriure a vostra altesa, aquella hauria manat i proveït les dites letres per nosaltres impetrades vinguessin en mà de Misser Torrent, conseller en cap d'aquesta ciutat, i encara tots actes de les presentacions. En cert, sereníssimo senyor, amb humil i subierta reverència parlant de vostra altesa, nosaltres estem tan congoixats i admirats de tal escriure i de tals falses i sinistres informacions per qui es vulla siguen fetes a vostra altesa que més no podem. Car, senyor, l'ofí de nostres actes no és apassionat sinó fer-lo servei de vostra altesa i tenir aquest vostre principat amb bonitat i repòs. I del que en fem i farem nosaltres, ne darem tal raó a Déu i a vostra altesa, que per les obres nostres seran conegudes les malícies dels qui contra aquesta casa impugnen, i esperam, en breu, davant vostra altesa, donar-ne complida raó. I ara, senyor, del que fet havem en dites presentacions, l'en volem dar, i és aquesta, que sabent que los creadors del General se preparaven i volien tornar a instar lo que fins aquí diverses vegades amb espatlles dels consellers havien fet, so és, per pagament dels qui dien censals nous, qui són estats esmerçats per foragitar la majestat del senyor rei vostre pare i a vostra altesa d'aquest principat, i han destruït aquest General. Sentint això, veient que ja les presentacions de dites letres no es podien més diferir com ja hagués bons dies que les teníem i no les havíem volgudes presentar, per aportar majors novitats, les presentam, i no pas lo dia de Sant Jordi, com ells han dit, sinó a 22 d'abril, a forma molt quieta i graciosa. I això no es paria los consellers no es devien agrair. Senyor, del que farem he fet havem, tots temps ne darem compte. Lo que es pertany a vostra excel·lència I per sinistres informacions, placia vostra altesa no fer-nos vergonya en lo que fem tan madurament i a tan servei vostre d'aquest vostre general.
En Guàrdia.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb el doctor Àngel Casals i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'aquesta relació complexa entre el rei Ferran II, Ferran el Catòlic, perquè ens ubiquem, i la ciutat de Barcelona. Doctor Casals, acabem de sentir aquest text de fake news, diguéssim, sobre els conflictes. És simplement revelador, no és que sigui el cas més important aquest. Què és el que volia Ferran respecte a Barcelona i què és el que volien els consellers de la ciutat i els diputats del general respecte a la ciutat? I per què estaven tan enfrontats?
Bàsicament, hi havia dos temes. El més important era l'econòmic.
És a dir, com sempre. Com
per variar, sí.
Hem de dir, president, que Barcelona, com a capital del país, és la que paga la Guerra Civil del 1462-72. És a dir, la pau amb Joan II no la fa la Generalitat, la fa Barcelona, perquè la Generalitat, quan el territori està ocupat, no cobra rendes del lloc i, per tant, no té cap pes polític. Per tant, Barcelona s'endeuta moltíssim durant la Guerra Civil del 62-72. I com es fa aquest deute? A través del censal. El censal què és? És una emissió de deute públic. El Consell de Cent emet un deute sobre els ingressos de la ciutat, i aquest deute són títols de deute que la gent compra i rep un interès cada any sobre aquell títol que ha comprat. I a menys que el Consell de Cent li recompri el títol una altra vegada, ell va cobrant de forma eterna, diguéssim. Clar, qui compra aquests títols de deute? Doncs la gent que té diners per comprar-los. I aquí tenim els propis governants de la ciutat, els rendistes, els eclesiàstics, els nobles, perquè és una forma d'ingrés segur. Però, clar, això crea una bombolla financera que arriba un moment en que és difícil de pagar. Per tant, el que pretén Ferran II és que Barcelona disminueixi el deute.
O sigui, redimir censals.
Exacte, que redimir censals. O sigui, que pagués censals. I per pagar censals, diuen, i el que farem és emetre censal a un interès més baix, i amb els diners que recollim d'aquests censals pagarem, eliminarem els censals d'interès més alt. Clar, però això ataca els interessos de la classe governant barcelonina, perquè són ells mateixos els posseïdors del deute. És aquella cosa perversa del que emet el deute és el que el compra. I llavors, clar, tots els intents que es fan per eliminar deute són contestats pels propis governants. I llavors, què fa Ferran II? Això, amb un dels seus homes de confiança, Jaume d'Estorrent, intenta un procés de refinançament del deute, d'eliminar deute, que es troba amb l'oposició d'una bona part de la pròpia classe dirigent barcelonina. Aquest és el primer gran problema de fons. Segon problema, que és la part sociopolítica. Els ciutadans honrats, que en origen són gent que ve dels negocis exportadors...
S'ha dit ciutadà honrat, és una categoria,
sí, una categoria.
No és una definició de que persones bones, una categoria, eh?
Eren els rics, diguem-ho
així, classe social.
Sí, sí.
Exacte, que en origen eren comerciants exportadors, que després s'havien fet banquers, i que amb la crisi el que havien fet era refugiar-se a la compra de la terra. Llavors eren grans propietaris de cases que llogaven, això també ens sonarà, no?
Sí, sí, sí.
Propietaris de terres que arrendaven a pagesos, etc. I aquesta gent és la que manava a la ciutat, i una part dels seus ingressos venien dels censals. Però aquesta gent el que havia fet és, un cop s'havien aposentat com a rendistes, és començar a viure com a nobles i casar-se amb les famílies nobles que vivien a la ciutat, els cavallers, que eren els nobles sense títol, però que vivien en llocs com el carrer Montcada i llocs d'aquest tipus. Clar, el problema és que quan un accedia a casar-se amb un noble i pujava d'estatus a cavaller, com ja no pagava impostos, perquè els cavallers estaven exempts de pagar impostos, ja no podien participar en el govern de la ciutat. Per tant, què és el que li demanen a Ferran II també, o què és una de les peticions? Escolti, volem que es fusionin els cavallers amb els ciutadans, perquè d'aquesta manera, a canvi de renunciar a no pagar impostos, puguem continuar participant del govern de la ciutat. Aquests són els dos, i a més volem el monopoli del govern, és a dir, no volem haver-lo de compartir, el volem per nosaltres. Aquests són els grans dos temes que enfrontaran a la institució del Consell de Cent amb Ferran II.
I això és molt perillós per Ferran II.
Evidentment, perquè clar, Ferran II què és el que vol? Ferran II vol un banc, és a dir, Ferran II vol algú que li deixi diners, perquè els reis d'on obtenen els diners? Els obtenen, sí, moltes vegades de prestamistes privats, però aquests prestamistes privats el que li demanen al rei és, bueno, i tu aquests diners d'on sortiran els diners per tornar-nos-ho? És a dir, com ens ho tornaràs? I llavors el que fan els reis és dir, no, això us ho tornarà a Barcelona, ja us ho tornarà, els diners són per mi, però ja us ho tornarà a Barcelona. El problema és que si Barcelona està molt endeutada i no té capacitat d'endeutament, no aquest paper tornar. No pot fer. Qui ho fa durant el regnat de Ferran II és València. València s'endeuta moltíssim per pagar diners al rei, però Barcelona no té aquesta capacitat. I el que vol Ferran és que Barcelona pugui torni actuar tenies, com a plaça financera de la que ell en pugui trobar recursos. Simplificant molt, és aquest esquema sobre el qual gira el regnat pel que fa al cas de la ciutat de Barcelona.
Clar, això el que farà una conseqüència que en aquell moment potser no veiem, però que es veurà anys després, és la pèrdua de pes de la ciutat, a la llarga, a la llarga, amb unes poques dècades.
Sí, perquè clar, que la conclusió a la que arriba Ferran i l'entorn de Ferran, repeteixo sempre que no hem d'imaginar-nos el rei tot sol cavilant sobre això, és que si vol sortir d'aquesta mena de cercle viciós del el deute públic, la resistència a pagar el deute públic i les peticions de monopoli del poder, ha de, diguem-ho així, trencar el cercle. I com ho fa? Quedant-se amb el poder de la ciutat. És a dir, bueno, molt bé, s'ha acabat, suspenc les eleccions, que és el que fa per primera vegada el 1488, nomeno jo un govern, que avui en diria un govern tècnic, perquè posi ordre en això, faci
tecnòcrates, no?
Exacte. I ja després, quan això s'hagi arreglat, ja buscarem la forma de...
De que torneu a tenir allò, el control de la ciutat, etc.
I això dura, és un període que durarà pràcticament 10 anys, perquè hi ha un primer intent de privilegi el 1493 i el definitiu del 1498. I el que fa Ferran és instaurar la insaculació, que no és un invent seu. La insaculació ja estava funcionant a molts llocs de la Corona d'Aragó des de temps d'Alfons el Magnànim. Però el que sí que fa Ferran és reservar-se el dret de revisar les llistes de la gent que podia ser insaculada.
Sí, de la que gent diu... que van amb aquella bus, amb un sac, exacte, amb un sorteig...
D'aquí ve el nom, insaco.
Exacte, però la gràcia no és el sorteig en si. La gràcia és qui decideix qui són els noms que es posen a la bossa. I això és el que Ferran es queda. Diu, bueno, vosaltres aneu fent, però jo en qualsevol moment puc dir, no, aquest no el vull, afegir un a aquest altre, o puc suspendre, que és el que se'n diu el beneplàcit reial, que és el que Pia Arimón i els historiadors romàntics diuen, veieu, això és una imposició absolutista. Però clar, s'obliden d'un petit matís, i que demostra que el beneplàcit reial o no privilegi municipal és un pacte. I és que Ferran es reserva el beneplàcit reial en vida seva, no pels seus successors. És a dir, quan Ferran mori, el beneplàcit reial desapareix i la ciutat torna a autogovernar-se. Que és la gran diferència amb Felip IV. Quan el 1652, després de la Guerra dels Segadors, Felip IV torna a ocupar Barcelona, torna a instaurar el beneplàcit reial. Però ja no el treu, ja no diu en vida meva com Ferran. Diu, no,
a partir d'ara,
per mi i pels meus successors. Que és la diferència entre un pacte
i una imposició. L'any 1493, Ferran II introdueix uns canvis decisius en l'elecció dels càrrecs municipals de Barcelona i també d'altres ciutats catalanes, com per exemple Lleida. De cara a l'elecció dels jurats i els consellers del Consell de Cent, el rei estipula, tal com dèiem, que els noms seran triats pel mètode d'insaculació, un mètode que, de fet, li permet controlar la institució i limitar la seva iniciativa política.
Benvolgut amic, en confiança. Com veieu els canvis que ha establert el rei Ferran per escollir la composició del govern municipal?
Us referiu a la insaculació? Penso que aquest rei va ser rebut per alguns com l'home que ens havia de rescabalar de tots els mals que va fer caure el seu pare sobre aquesta terra, com si fos un messies, i no ha trigat a mostrar gestos autoritaris.
Tot i que està més ocupat mirant cap a Granada i el Nou Món, no ha perdut ocasió de ficar cullerada en els nostres afers. I ara reserva el dret de revisar les bosses d'on han de sortir els noms.
Se sap ja com queden repartits els jurats?
Sí, i tant. En el grup de ciutadans també podran ser escollits militars. Després hi ha tres grups més, mercaders, artistes i menestrals. I, és clar, Com que l'estament ciutadà augmenta la seva composició amb la presència de cavallers, ara tindran 16 llocs més al Consell. Es veu que aquest és el número màxim de militars que poden ser escollits.
Santa Eulàlia ens protegeixi. Aquest trastàmer la sap llarga. Així doncs, ara seran 48 jurats de la bossa de ciutadans i 32 jurats per cadascuna de les 3 bosses restants?
Així és. En total, 144. Però això no és tot. Els 5 consellers els escolliran uns electors decidits per sorteig. I el rei es reserva la potestat de revisar la llista de noms.
Valga'm Déu, on anirem a parar?
S'escolliran per sorteig 12 electors, 3 de cada estament. I aquests escolliran els 5 consellers. 3 ciutadans, un mercader i un artista o menestral en alternança cada any.
Ja veig que el rei té uns assessors que ho han calculat tot a la perfecció. Us n'adoneu que això suposa buidar el Consell de Capacitat Política? No pot quedar així.
Amic meu, em temo que de moment ens toca esperar i callar.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Àngel Casals, aquests canvis que havien provocat, com hem sentit, molt renou. Alguns consellers o membres de l'oligarquia devia estar molt d'acord, altres, en canvi, no hi devien estar gens ni mica. Tenint en compte que era una ciutat que sortia, com tot el país, d'una guerra, i per tant això vol dir que els hàbits d'agafar les armes i de rebel·lar-se i d'imposar les pròpies idees devien ser bastant comuns, com ho van viure, això?
A veure, sí que van haver dissidències, la més coneguda és la dels remenses, que aquests sí agafen les armes una altra vegada.
Sí, hi ha una segona revifalla
de la guerra remensa, entre el 1484 i el 1485, que és la revolta de Joan Sala.
Un parell d'anyets.
Exacte, i que donarà peu després sí a la sentència arbitral de Guadalupe, que intenta, diguem així, donar una solució al camp català. També tenim dissidències en el camp de la noblesa. La més coneguda és la revolta del comte de Pallars, que havia estat el líder militar durant la Guerra Civil Catalana, que després de la guerra se'n va al Pallars i es tanca allà, i a començaments dels anys 80 comença una revolta que acaba esclafada per Ferran II, i el comte de Pallars ha de fugir, ha de fugir del país, i tindrà una vida molt tràgica. Un dia valdria la pena parlar-ne d'aquest personatge. I després hi ha allò, altres moviments que no, diguem així, com no és un tema que estigui massa estudiat, sí que hi ha elements de dissidència, dins del propi Consell de Cent, fins i tot. Hi ha sempre un grup que, en la mesura en què pot, que no pot gaire, s'oposa a moltes de les decisions del rei. I protesta, etc. Però, clar, és una política més aviat de gesticulació. Per què? Perquè després de 10 anys de guerra, el país no està. Hi ha un fet fosc, que és el famós atemptat contra Ferran II del 1491. Que, és clar, allò, ens podem creure que un pagès podia entrar amb una espasa a Barcelona, tenint present que els pagesos tenien prohibit tenir armes i encara menys entrar-les a una ciutat? Ens podem imaginar que un pagès amb una espasa s'acostarà a dos pams o un pam del rei?
Hem de pensar que una espasa no és un objecte barat, eh?
Exacte, no, i a més, clar.
Algú pot entrar a la ciutat de Barcelona, a qualsevol ciutat, amb un Kalàixnikov? Primer, com coi aconsegueixes un Kalàixnikov?
Exacte.
Doncs una mica és això. Un clar. Pagès en aquell moment no és tan fàcil aconseguir una espasa.
I tenim present que el pagès aquell havia de passar per una porta on havia de registrar tot el que volia.
Estretes, que eren tancades amb un munt de guardes,
exacte,
que, a més el registraven no només per qüestions de seguretat, sinó per una qüestió d'impostos, que era més important de vegades, de dir, depèn del que entri, aquest no em pagarà l'impost que toca d'entrada, per tant, el registro, me'l remiro, per tant, no era fàcil.
No, això, no era fàcil, no. I llavors, un cop li clava el cop d'espasa al coll al rei, que salva per poc,
el rei... Sembla ser per un culleret que porta per l'escrit que...
Sí, que li havia regalat la seva nodrissa, etc.
Ell escriu en una carta, vés a saber si és per això o no, però
bueno, en tot cas, la història és bonica.
Sí.
Però l'ordre que dona Ferran, abans no quedi estabornit, és no el mateu. I les autoritats de Barcelona corren a matar-lo.
Quan un és mort no pot parlar.
Exacte. Llavors, clar, aquí, Isabel la Catòlica...
Sobretot si t'esmicolen, tal com van fer, que el van deixar absolutament allò...
Sí, van esquarterar, van portar diversos punts de la ciutat...
Isabel la Catòlica preveient que el que volien era matar tota la família reial, fa portar les galeres fins gairebé el punt de la platja on acabava el carrer Ample, l'actual carrer Ample de la ciutat, no? Clar, no podem dir que allò fos organitzat per algú, però sembla molt evident que la història de que un pagès boig que diu que el dimoni li va dir que havia de matar el rei per fer-se el rei,
que és... tampoc està clar, perquè això, això també ho diu després de tortures.
Exacte.
I la qual cosa podia dir qualsevol cosa. De fet, ja amb vida de Ferran, amb la carta aquesta famosa, ja insinua que poden haver-hi altres raons que o que potser no l'atacaven amb ell. Aquesta també és una altra possibilitat que s'ha vist, no? Que, per tant, està molt fosc l'episodi.
Sí, molts motius diferents.
Clar, però... és un episodi molt fosc. I, de fet, molts anys després... a Carles I visitant allò, el Tinell, a les escales aquelles, el duc d'Alba li diu: i aquí, senyor, un català loco intentó matar a vostro abuelo. I llavors el duc de Cardona, pel que pogués ser, va dir sí, però era un català boig.
Sí, sí, fent bromes.
No, vull dir que és un episodi relativament fosc. I el que és veritat és que sobretot a partir del 1510, quan el rei ja comença la seva davallada física, hi ha moltes peticions per part de la ciutat de Barcelona de que renunciï al beneplàcit. Aquesta és la petició constant que se li fa, que renunciï, ell diu no, mentre jo visqui no, ja és raonable, perquè, vull dir, que és sí que hi ha una certa... Però clar, pesa més el que es guanya que el que es perd.
O sigui, la classe dirigent barcelonina vol recuperar absolutament el control econòmic de la ciutat.
El polític, bàsicament.
Polític.
Sí.
I a partir del 1510 s'impacientien. Allò comencen a tenir molts nervis per això. És a dir, al rei li queden 6 anys de vida, que és el que el propi rei els diu. Escolteu, jo moriré. Per tant, quan mori ja ho recuperareu. No m'apreteu ara.
Sí, però no tenen clar la successió.
Clar,
aquest és un tema molt greu que hi ha en aquell moment. Es veu molt, molt neguitosa la situació, perquè ja es veu, encara que ells òbviament no podien saber ni preveure del tot el que passaria, i la pèrdua absoluta de control, diguéssim, de les institucions que arribarà.
I la descendència.
Sí, clar, era una situació... A més, recordem també una cosa que al segle XXI ens costa molt d'entendre, que és que els nens es morien com mosques, i que, per tant, tenir un, dos o tres fills no garantia que aquests nens estiguessin vius d'aquí un any, o d'aquí dos, o d'aquí cinc. Per tant, els hereus ballaven, anaven amunt i avall constantment.
Sí, i fins i tot un cop mort, i això és un altre d'aquests episodis, és allò que normalment no s'explica més. Quan Ferran II mora, el seu cosí, aquest Enric comte d'Empúries que he comentat abans, es presenta a Barcelona per plantejar-se als consellers de Barcelona que el reconeguin com a rei. Perquè diu: jo sóc l'últim successor per línia masculina directa de la casa de Trastàmara, perquè ell és el net de Ferran I, per línia masculina. I els consellers de Barcelona li diuen que no. Però vull dir, ja hi ha una...
O sigui, possibilitats n'hi havia, diguéssim.
És a dir, ja hi ha gent que hi va pensar en això. Com es va parlar de que si segrestarien el net petit de Ferran, que també es deia Ferran, el durien a Saragossa i allà el farien rei. Com hi ha un cronista aragonès que explica que el 1507 Ferran II va voler legitimar el seu fill, Alfons, aquest que era arquebisbe de Saragossa, i a canvi li oferia a Juli II, que llavors era el papa, casar-lo amb una neboda seva, amb la idea de que arribés, si un cop legitimat,
el monarca
pogués ser, hagués estat hereu.
El fet del mateix intent de, amb germana de Foix, de tenir un hereu que mor al cap de poques hores de néixer.
Sí,
però tot això no és una cosa menor.
No.
I no és un únic intent, no és el tema el boig d'últim anys de la seva vida que decideix tornar-se a casar. No va més enllà, eh?
No. I la prova és que, perquè pogués ser, des dels Països Baixos envien Adrià d'Utrecht abans de que mori el rei per assegurar-se de que el testament serà el que ha de ser. Que el propi Ferran, quan li diu: ha vingut un emissari del vostre successor, diu: aquest ha vingut a veure com em moro.
Sí.
Ho diu clarament. I s'arriben a fer 3 testaments. I en cadascun dels quals Ferran va renunciant a coses perquè li diu: no, escolti, és que si no accepta les condicions del seu net com a hereu, portarà el país a una guerra civil. I l'amenacen amb una guerra civil. I això és l'última cosa que Ferran en aquell moment vol, perquè bàsicament, per exemple, que la perderia el seu hereu Ferran, no? O el que ell voldria com a hereu seu. Per tant, per això dic que el regnat de Ferran II, més enllà dels tòpics aquests que normalment fem servir, té molts punts que no s'han aclarit i que trenquen bastant amb aquesta imatge del rei forjador d'Espanya, etc. No, és un individu que viu en una època contradictòria i que ell té moltes contradiccions en aquest sentit.
I un canvi de període d'elements de tota mena.
Clar, i llavors, que és una discussió que hem tingut moltes vegades amb historiadors espanyols, quan ells diuen, no, Ferran estava convençut de la unitat de la Corona d'Aragó i de la Corona de Castella. I diuen, home, depèn, perquè la prova és que ell intenta més d'una vegada tornar a separar l'herència. I al final l'acaba acceptant una mica perquè no li queda, perquè és la solució, és perquè és la solució política més econòmica, diguem-ho així, perquè l'altra hagués pogut acabar en una guerra civil.
Ens queda un minutet, doncs queda més, i la ciutat de Barcelona en surt de l'etapa de Ferran millor o pitjor? És difícil de dir, com amb aquests conceptes tan simples, però...
Des del punt de vista econòmic surt millor. És a dir, la ciutat de Barcelona el 1516 està molt millor que la del 1479. Des del punt de vista polític, a la que mor el rei i recupera el beneplàcit, Barcelona reactiva la seva capacitat política en el conjunt del país i d'interlocució amb la monarquia. Des del punt de vista simbòlic, ha perdut pes. Ja no hi ha palau reial a la ciutat, qui mana a la ciutat ara és un virrei, ja no és el rei. Per tant, ha perdut, encara que durant el regnat de Carles I, com ell s'estarà un any a Barcelona, el 1519, i després farà altres visites, durant un temps es perllonga una mica aquest miratge de la capitalitat, però que ja no és real. I com molt ben dit, el 1542, quan el rei liquida el Palau Reial Menor i el cedeix a la família Requesens, ja no queda cap patrimoni del rei a Barcelona.
Doctor Àngel Casals, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia per parlar de temes tan apassionants i de vegades tan difícils de veure quan mires una història general. Aquest tipus de detalls es perden de vegades en el conjunt i val molt la pena d'aprofundir-hi. Moltíssimes gràcies un altre cop.
A vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, Ferran II, jo crec que encara li queda corda, per ser polèmic.
I tant, però fixa't que moltes de les característiques que parlen d'aquesta presència de Barcelona dins de Catalunya, dins amb el conjunt de l'estat espanyol, Europa i el món, moltes d'aquestes característiques venen d'aquest període, aquest perfil.
Això és l'Enguàrdia.